Molt bon dia i benvinguts i benvingudes al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 26 de juny de 2024. Us acompanyem des d'ara i fins gairebé les 12. Quan faltin un parell de minuts, marxem. I en nom de tot l'equip, desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Al sumari fem un tastet, una mica d'introducció del que anireu escoltant al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio en clau Penedès. D'aquí uns instants anem a la muntanya, deixem el nostre Penedès i l'Oriol Soler d'Orient Guies ens porta fins a la Catalunya Nord. Serà una excursió ràpida perquè a 2:15 tornem a casa, que tenim flaix informatiu aquests 5 minuts per actualitzar-nos i saber com es lleva aquest dimecres als nostres municipis. I després d'aquest primer flaix, espurnes literàries amb l'Anna Ruiz Mestres, i avui ens acompanya el quintinenc Miquel Florido, que ha escrit Et faré ballar la ment i Dansar l'ànima, publicat per Crisol Edicions. A les 10:06, a l'entrevista, presentem el Bijazz 2024, que se celebrarà a Vilafranca la setmana vinent, del 5 al 7 de juliol, organitzat de nou per l'Acadèmia Tasta Vins. Ens acompanyaran el director artístic del certamen, Carles Ocaña, i la cap de comunicació, Maria Bassegoda. A 11:15, de nou cita amb l'actualitat, 5 minuts per escoltar què passa aquest matí de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. I seguim tot fent tertúlia amb la nostra gent gran. Aquest dijous és el dia de l'orgull, LGTBIQ+, i en parlarem amb la nostra gent gran. Aviam què hi diuen, com ho viuen, que diferent que és de quan ells eren joves, en què s'amagava i no se'n parlava. I diran la seva Júlia Brics, Conxita Vidal, Eulàlia Urgell i Josep Castellví fins les 11 del matí. A les 11:06 obrim aquesta tercera hora de dimecres en companyia de Vinzeum i la llibreria La Cultural, perquè avui presentarem el cicle Tertúlies d'Estiu als Cellers, que tindrà lloc els 4 dimecres de juliol. I ho farem amb Jordi Ribas, de Vinzeum, i Quim Jubaer, llibreter de La Cultural. És un cicle en el que també hi participa la Biblioteca Torres i Bages i Ràdio Vilafranca. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat, Alt i Baix Penedesenca. Són 5 minuts pel flaix informatiu. I acabarem amb l'agenda al detall, on us fem un parell de propostes. La primera recomanació és Festa Majorenca, i és que avui comença la Festa Major de la platja de Calafell. Per conèixer el programa ens acompanyarà la Mònica Trepat, regidora de festes de l'Ajuntament calafellenc. I la segona recomanació d'aquesta agenda al detall és literària, i és que parlarem amb l'historiador Jordi Romeu, que aquest dijous presenta a l'Escorxador de Vilafranca el seu llibre Les bicicletes i els dies, Premi d'assaig Ricard Torrents Bertrana. Amb aquest parell de propostes clourem el matí i tancarem aquest dimecres el Penedès en xarxa. Som-hi! Acabat el sumari, arrenquem programa calçant-nos les botes de muntanya per sortir a descobrir el país. Uns minuts de muntanya que mensualment ens ha apropat l'Oriol Soler, que ja ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez per acomiadar temporada. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, acomiadem ja avui aquesta última secció de muntanya d'aquesta temporada 2023-2024. Uns minutets que hem fet servir al llarg de tots aquests mesos per sortir a trepitjar territori, per sortir a descobrir el nostre entorn natural, l'entorn natural català, però també per viatjar una mica més enllà, tot això de la mà, com sempre, de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, que ja esperant l'estiu, ja ho tenim aquí, això.
Estiu ja, el que estem esperant és aquella calor o no, bueno, d'altres anys. Jo potser amb el que fa ara ja em quedo, eh?
Jo em quedo també, que vagi plovent de tant en quant, temperatures agradables, solet, estiu agradable i pocs incendis. Bueno, típic que veurem tots i totes, a veure si és possible. Però bueno, un estiu tranquil, si més no tranquil·let.
Encarem ja aquest últim programa de la temporada, aquest últim espai de muntanya d'aquesta temporada 2023-2024 i explica'ns de què parlem avui.
Doncs farem una escapadeta, buscarem una escapadeta pròxima, justament doncs, per fer ara a l'estiu, ja siguin 2, 4, 6 dies, com més dies doncs, millor. A prop de casa aniríem aquí a la Catalunya Nord, i parlarem de diverses opcions de senderisme, muntanya, activitats més d'aventura, activitats més de relax. Aleshores, si anem a Catalunya Nord, el primer que ens ve al cap, i sobretot ara, després de Sant Joan, és el Canigó, no? La flama del Canigó, que ha donat foc a totes les fogueres d'arreu de Catalunya. El Canigó és una muntanya emblemàtica pels catalans. Fa 2.785 metres i l'objectiu de molts catalans és fer coronar el cim del Canigó, no? fer cim. Hi ha la ruta típica que surt des del refugi de Cortalets. Tindrem uns 8 quilòmetres de ruta i farem uns 785 metres de desnivell. Per tant, ja estem parlant, hem comentat 2.785 metres d'alçada, per tant, estem comentant ja alta muntanya. Ho de fer-ho ara en aquesta època és que no trobarem neu, per tant seria alta muntanya estival, però tot i així cal tenir els coneixements adequats i portar tot el material, bueno, el que comentem sempre. Hem de comptar que hi ha una part de grimpada, per tant un mínim de tècnica haurem de tindre. Tot i així és una ruta típica que s'acostuma a fer i que és assequible. Si tenim més dies i volem conèixer una miqueta més l'entorn del Canigó, tenim el Tour del Canigó, que ve a ser com un carros de foc, un cavall del vent. És una travessa on tu pots anar més per lliure o pots anar a inscriure a la pàgina web del Tour del Canigó i et donen doncs, el típic cartilla per anar segellant els refugis i et donen una samarreta i de més. Són quatre etapes, són 63 quilòmetres que bàsicament doncs, la volta tot el Canigó, i hi ha una etapa que tens dues opcions, o fer cim, que aleshores s'allargaria més aquesta etapa, o continues per un camí alternatiu i ja enllaces amb el camí principal sense haver de fer cim. Per tant, ho pots graduar la intensitat i la dificultat de la travessa aquesta de 4 dies. Si la féssim tota amb el cim, tindríem un desnivell positiu acumulat de 4.000 metres, 4.028, segons la pàgina oficial. Per tant, bueno, un bon repte a fer, no? És menys dies que les rutes típiques, com hem dit, de cavalls del vent, carros de foc, però bueno, amb el desnivell que té, també té molt de mèrit, i bueno, val la pena conèixer-ho i fer la ruta. Després de fer Canigó, no?, ens volem refrescar una miqueta, doncs podem anar a fer alguna de barranquisme. A tema de barrancs tenim les tres joies d'allà de zona Prades, Ceret i de més, que seria un és el Llec, ja l'hem comentat alguna vegada, bàsicament és un parc aquàtic natural, tobogans de 10 metres, salts de 10 metres, hi ha la Llançadora, que és un tobogan de 6 metres que t'escup i caus 8 metres d'alçada. Bueno, és un barranc molt divertit, sí que cal conèixer-li o tindre coneixements de barranquisme, però és, bueno, és un dels típics més famosos de la zona. Molta gent fa aquestes 3 hores fins allà, 3 hores anar, 3 hores tornar, però és que val la pena, val molt la pena fer-lo. Aleshores, si estem per la zona, doncs el podem fer. Que volem algo més suau? Mascalsant. Està a la zona de Ceret. Allà a Ceret tenim Mascalsans i a Anelles. Anelles és un barranc curtet, però més canyero. Trobem salts inclús de 13 metres, ràpid de 27, per tant ja són més verticals. I Mascalsant és un barranc més senzillet, és el barranc de primavera, per tant ara a l'estiu anirà amb menys aigua, per tant serà més assequible, serà més fàcil, i és molt bonic. Té ràpids així més estretets, diversos salts, alguns tobogans, per tant, bueno, tots van més o menys a la línia aquesta de barrancs bastant aquàtics i amb el punt aquest divertit. Aquests dos últims estan a la població de Ceret. Allà al costat de Ceret hi ha un llac, que és un llac artificial, que es diu Sant Jan Pla de Corts, així és més o menys com s'escriu, almenys, per fer-ho fàcil, segurament pronunciat estaria malament. I això, és un llac artificial que s'ha de pagar entrada en certes hores, no arriba a 4 o 5 euros, en certes hores, si vas molt d'hora, si vas més cap a tarda de vespre, l'accés és lliure, i és una zona, és un llac on tu pots entrar i fer un bany, té una zona com una platja per banyar-te, zona de restauració, i a més et pots trobar tobogans, inflables, aquàtics, tot això, cada cosa es pot pagar, s'ha de pagar de més a més. Però sobretot la part del bany i de més, en dies calorosos, de què hem anat a fer, doncs, per exemple, el Canigó, poder acabar a la tarda nit, que segurament ja no és de pagament, poder entrar i fer-te un banyet allà, és molt agradable. Per tant, interessant, tindreu en compte si anem per la zona. I ja si pugem una miqueta més, ens allunyem una miqueta més de la frontera, ens trobem a la via ferrada a la panoràmica, que és una K3, per tant, dificultat intermitja. Com bé diu el nom, panoràmic, i per tant hi ha unes panoràmiques i unes vistes espectaculars. Bàsicament anem resseguint una cresta, una carena, i ens trobem ponts penjants, zones on tira una miqueta, més de braços, però és una via ferrada bastant assequible sempre i quan tinguem alguna miqueta de coneixements en aquest esport. Per tant, en una mateixa zona, Catalunya Nord, tenim molta varietat d'esports. També tindríem tema de senderisme. Podríem anar a les Gorgues de Carençà, per exemple, ruta també molt típica que ja ho vam comentar una vegada, que és una ruta, un caminet que va resseguint una cinglera de roques amb el riu i de més. Que aquí ja seria senderisme, però senderisme doncs amb això, no? Amb una miqueta de penya seca al costat, per tant, amb un toc així d'aventurers. I aquesta ruta, sobretot, està molt bé perquè la pots adaptar a la distància a la que vulguis. Si ho allunyés, si ho allarguessis, podries arribar a travessar la muntanya i anar-te cap a la zona de Baiter. Per tant, inclús podries arribar a fer una travessa de 2-3 dies, a enllaçar inclús amb Canigó. Bueno, aquí ja tenim un sinfín de possibilitats, sempre quan fem la feina prèvia de treballar-nos la ruta abans i de més. Però això, Gorgues de Carençà, ruta més tranquil·leta, allà tu és entre valls, i inclús en allà aquella zona que tenim les termes naturals per fer un banyet també amb aigua calentona. No sé si amb la calor vindrà molt de gust, però estant allà, potser al vespre, nit, és una bona opció per acabar la jornada.
Déu-n'hi-do la de propostes que ens dus avui, a més, per una mica per tots els gustos, per totes les condicions físiques i que podem, com bé comentaves, adaptar a les necessitats de cadascun de nosaltres.
Al final és buscar una zona, no? Una zona que la tenim aquí al costat, doncs conèixer una miqueta el que ens pot oferir tota aquella zona, no? O bo d'això és que podem agafar i després, si fem un recorregut de diversos dies, no? Ens podem enllaçar amb zona Cerdanya, zona Andorra, ho tenim re a una hora, anar més cap a la capital de la Catalunya Nord, no? Anar a visitar Perpinyà i fer més de turisme. Hi ha també molts cellers, allà també és zona de vi, per tant, podem anar a conèixer producte d'allà. Bueno, ja és una zona molt rica en activitats, sobretot activitats de muntanya, per tant és interessant informar-nos una miqueta i anar a descobrir aquell entorn, l'entorn veí.
Amplíssima proposta d'activitats. Una cosa important que comentaves, Oriol, a l'hora de fer rutes, sobretot, i més quan són rutes de diversos dies, preparar-s'ho bé.
Sí, cal una planificació. Al final, és el que diem, nosaltres aquí a la ràdio comentem així per sobre les activitats i de més, però és feina de la persona que va a fer-les, no? Informar-se bé. Clarament, un cim del Canigó passa més o menys com el Pedraforca, no? Tots coneixem el Pedraforca i és tan una muntanya tan emblemàtica i tan maca que tots ens ve de gust pujar. Però ojo, perquè té les seves dificultats, no és anar a fer senderisme, no és com un Puigmal que potser és només caminar i arribes al cim, tot i que hem de vigilar perquè un Puigmal se'ns canvia la meteo i se'ns complica l'excursió. Per tant, tota aquesta feina prèvia és molt important, tant de planificar el nivell de l'activitat que farem, que vagi més o menys d'acord amb els coneixements i l'estat físic que tenim, o, sobretot, que té la persona, o sigui, dins del grup, la que potser està menys preparada. Això és superimportant, que jo potser sí que puc fer el Canigó d'una tirada en un dia i potser vaig amb una persona que necessita dos dies. Aleshores, això també ho hem de tindre en compte, planificar bé la ruta i mirar, pues això, també a part, material que hem de portar, tema de la meteo. Com sempre, hi ha moltes aplicacions, ja tenim internet a l'abast de tothom, per tant, podem jugar una miqueta amb tot això. Bueno, podem no, s'ha de jugar una miqueta amb totes les eines aquestes que tenim i preparar una bona activitat i anar-la a gaudir, que és molt important.
Al final, Oriol, hi ha coses que no ens cansem de repetir, que repetim moltíssim. Preparar bé les rutes, buscar la informació, consultar la meteo, portar el material adequat, però tot i recordar-ho sempre i tot i escoltar-ho tant i tant i tant cada any, ens trobem amb notícies que no ens agradaria trobar-nos.
Sempre, sempre hi ha notícies de accidents que es podrien haver evitat, o no accidents tampoc, sinó situacions que no caldria. I recordem que el fet que ens vinguin a buscar per rescatar-nos o per ajudar-nos implica un esforç molt gran, uns diners importants que es podrien dedicar a una altra cosa, i sobretot que si em venen a rescatar a mi per una imprudència, perquè no portava un paravents i estic amb molt de fred o que estic fent una activitat que no està al nivell de més, si em venen a rescatar a mi vol dir que potser no estan rescatant una altra persona que simplement ha tingut mala sort. Ho tenia tot ben preparat, tot ben organitzat, i ha tingut la mala sort, pues, que s'ha mogut una pedra que no s'havia de moure. Això és un altre tema, però al final s'ha de minimitzar els riscos i per minimitzar-los és una feina prèvia que s'ha de fer. Aleshores, bueno, és interessant. I això hem comentat Catalunya Nord, però bueno, tenim, com sempre, molt de territori per aquí, per tant, ho important és això, que aquest estiu puguem fer muntanya, fer activitats a l'aire lliure, aprofitar l'aigua, que sembla ser que aquest any anirà molt millor la cosa, i bueno, es pot fer un repàs de totes les emissions que hem estat fent, no? I de veure totes les activitats que podem anar fent.
De fet, Oriol, ho parlàvem fora de micros, i és que aprofitem aquest any, que ara que en aquests darrers mesos ha anat plovent, perquè tenim un territori que està absolutament preciós. Aprofitem-ho.
Feia molt de temps que no estava així. La veritat que ara vas a la muntanya, en el nostre cas vas a fer un barranc, vas a fer alguna activitat, i et quedes com, et quedes al·lucinant, no? De com està tot de bonic i de verd, i s'ha d'aprofitar. I sobretot és això, que l'estiu passat anaves a fer una excursió i acabaves esgotat de la calor, no et podies fer un bany, hi havia moltes zones restringides. Aquest any, en principi, no hauria de ser el cas. Hi ha aigua, per tant, sempre amb seny, és a dir, intentem-ho de sempre no massificar punts en concret, no anar sempre al mateix lloc. La típica ruta a la zona de Tarragona, al Cuber, que no direm exactament el nom perquè no s'hi vagi, però intentar això, bàsicament, que hi ha molts jocs, si busquem una miqueta per internet trobarem molts jocs i de més, no? Intentar pues, no anar a les hores que tothom hi va, o bueno, no sé, intentar-ho manegar perquè la muntanya és molt gran i cabem tots, però ordenats, no tots de cop. Si tot Penedès anem a un lloc en concret, estarem incòmodes, no val la pena, no val la pena.
I cabem tots, però tenint molta cura de l'entorn, que això també ho diem sempre, siguem curosos a l'hora d'anar a la muntanya.
Emportem-nos tot el que portem per gaudir-ho, podem portar coses per gaudir i per estar còmodes, però després ens ho portem cap a casa i així ja deixem l'entorn com l'hem trobat, que és important. Sí, sí.
Si pot venir amb nosaltres, pot tornar també
això
a casa.
Això mateix, no costa tant.
Amb nosaltres. Ja per acomiadar-nos, ara que esteu a Orient Guies, esteu en temporada forta, de, sobretot de barrancs, però també de costering, també de vies, feu una miqueta de tot. Com està anant?
Bé, molt bé. Ara estem ja en plena temporada això, ja d'estiu, des de fa unes setmanes. Nosaltres sempre intentem començar a tema barrancs de més, el més aviat possible. De fet, des de Setmana Santa que ja estem fent barrancs de primavera. I ara, doncs això, tenim moltes activitats, com bé deies, de barranquisme, costering, vies ferrades i sobretot planificant les estades d'aventura de cara a l'estiu, que com sempre ens anirem a zona Huesca, Benasque, Aïnsa i Sierra de Guara. I aquest any repetim també tema Astúries. Ens anirem una setmaneta a Astúries a conèixer els barrancs de Parià. De baixada farem un barranc del País Basc, que és la Cova de l'Alece, que és un barranc subterrani que entres per dins de la cova, que és espectacular. Per tant, bueno, moltes activitats programades i confirmades. Hi ha lloc, si algú s'apunta, pues, com sempre se'ns pot contactar i a això, a gaudir nosaltres també de l'estiu treballant, però a gaudir-lo bé i a fer barrancs xulos, bueno, activitats xules, en general.
A través d'Instagram us contacten superfàcilment, sou molt actius al vostre perfil, si no, www.orientguies.com, aquí allà també us troben i troben tota la informació per si volen venir a gaudir de les activitats de muntanya amb vosaltres. Oriol, ho deixem aquí, avui parlant d'activitats de la Catalunya Nord, però acomiadem aquí la temporada amb tu. Que vagi superbé l'estiu i ens retrobem al setembre.
Això mateix. Molt bon estiu a tothom i a gaudir-ho.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Amai està a punt de treure nou disc i aquesta és una de les peces que inclou i que ha avançat Nanai. Així arribem a 9:45.
Haces que camina a 2 metros del suelo.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Obrim un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El martinenc Albert Tort és el nou primer secretari del PSC de l'Alt Penedès-Garraf. Els socialistes de l'Alt Penedès Garraf han celebrat el 7è Congrés de Federació aquest dissabte a l'Escorxador de Vilafranca. En el Congrés han renovat la seva direcció. L'objectiu que han marcat és el de consolidar els fonaments ideològics de progrés i justícia social de base àmplia i aglutinadora. Albert Tort ha estat escollit nou primer secretari del partit a l'Alt Penedès i Garraf, substituint el vilanoví Juan Luis Ruiz, que serà a partir d'ara el president del Consell de Federació. Els sindicats atents a la divisió interna de l'Institut Intermunicipal. Ràdio Sant Sadurní ha consultat a USTEC i professors de secundària, sindicats majoritaris al Penedès en l'àmbit educatiu i també a UGT en relació a la situació que viu l'Institut Intermunicipal, que ha estat en el focus mediàtic en aquests darrers mesos arran d'una roda de premsa convocada per representants sindicals de la CGT i la Intersindical, en què s'assenyalava el director del centre, Sergi Badenes, de presumpta mala praxi i assetjament laboral i coaccions, i on es va reclamar la seva renúncia o cessament. Dies després, 34 docents van signar un manifest de suport a l'equip directiu en què rebutjaven sentir-se pressionats i demanaven treballar amb normalitat i tranquil·litat. El passat 13 de juny, els dos sindicats que van participar a la roda de premsa i un sector del professorat van convocar una concentració pública a la plaça de l'Ajuntament que va reunir unes 150 persones i en què es va fer una lectura d'un manifest. Totes les parts reconeixen el complex clima de treball existent i la divisió entre el professorat, però segons ha pogut confirmar, a data d'avui encara no consta cap denúncia formal contra la direcció a inspecció ni al Departament d'Educació pels casos exposats per la CGT i la Intersindical. Escolars de la Bisbal decoren la paret d'un aparcament amb murals. Sis alumnes de l'escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès han decorat amb pintures murals la paret de l'aparcament que hi ha darrere entre l'escola i la llar d'infants municipal. Es tracta d'una proposta que s'ha batejat amb el nom Graftech Kids i que s'ha impulsat juntament amb l'artista Rul Disseny i amb l'emprenedor Jaume Junquer, gerent de les empreses Suite of Art i Creamos tu Mascota. La iniciativa, per la qual s'ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Escola Ull de Vent, va començar quan una trentena d'alumnes de quart i cinquè de primària es van apuntar al concurs en què havien de crear un personatge. Després es van seleccionar sis d'aquests alumnes, el Nil, el Gerai, la Siena, el Javier, la Maria i el Santiago, que són els que han pogut traslladar les seves obres al mur. El camí ramader de Marina a Clariana, des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, s'ha organitzat una jornada festiva per donar a conèixer el camí ramader de la Marina, de la Cerdanya al Penedès. El camí ramader de Marina és un projecte que vol preservar, potenciar i promoure l'altra, la ruta transhuman, que ha permès el moviment de ramats entre el Pirineu Oriental i el litoral, el Penedès i el Garraf. El pas transhuman passarà per Clariana el dia 4 de juliol, on es duran a terme diverses activitats per potenciar i preservar el patrimoni material i immaterial relacionat amb la transhumància. Les activitats organitzades per l'Ajuntament inclouen, a partir de les 9 del matí, activitats com una munyida tradicional i un taller de formatge. A partir de 7:45 del vespre es programa un maridatge de formatge i vi i el tas d'amanitzat amb música en viu.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45. Les espurnes literàries acaben la temporada 2023-2024 amb una recomanació penedesenca, de quilòmetre zero. Anna Ruiz Mestres, bon dia.
Molt bon dia.
Avui toca acomiadar el curs?
Avui toca acomiadar el curs. I avui farem una efemèride que faré una mini classe.
Sí? Doncs sí. Vinga, anem amb l'efemèride.
Mira, L'efemèride és que fa 100 anys que es va crear o que es va publicar el manifest surrealista d'André Breton. I llavors voldria dir que el surrealisme és un corrent que està sota d'un paraigua gran que es diuen les avantguardes i que hi van penjant etiquetes com ara el cubisme, i pensem en Picasso, en les senyoretes d'Avinyó, el futurisme i el maquinisme, amb aquesta obsessió per les màquines que el manifest el va fer Marinetti i que s'ho volia carregar tots els museus i totes aquestes coses. Després hi ha el dadaisme, que són, bueno, encara una mica més complexes, i el que, del qual parlarem avui, que és del surrealisme, que aquí voldria citar el pintor català Dalí, que tothom pensa que és un gran pintor, però és que és un gran escriptor de literatura surrealista. Qui l'escriu aquest manifest? L'escriu André Breton, que va néixer a Tancherbré, a França, l'any 1896 i va morir a París el 1966. Era fill d'una família humil i a la Primera Guerra Mundial es posa a treballar en un hospital psiquiàtric i aprofundeix moltíssim en l'obra de Freud. I això marcarà el corrent després. El 1920 publica la seva primera obra i intenta escriure amb el que ells en diuen escriptura automàtica. Aquesta escriptura automàtica és que ha de fluir el subconscient, però la raó, les pautes establertes, això res de res. És com si agaféssim un llapis i comencéssim a escriure el que et passa pel cap i vinga, i vinga, i fluir. I doncs això és el que van fer els surrealistes. I el 1924 fa el manifest, el primer manifest surrealista, perquè en va fer 3 o 4 al llarg de la seva vida, però avui celebrem aquest primer. I crea aquest grup de surrealisme amb tota una sèrie de poetes com Aragon, Paul Éluard, que a mi m'encanta, i també Benjamin Peret, que és molt amic seu. I llavors, el 1927, aquests tres que us acabo de citar, es posen en contacte, comencen a llegir Marx, i es posen en contacte amb el Partit Comunista. Però, de seguida, clar, el partit, disciplina de partit, es comencen a... no estan d'acord, i sempre hi ha el rerefons comunista, però es desmarquen del partit, diguem-ne, oficial. L'any 34 es va casar amb Jacqueline Lamba, van tenir una filla. El 37 se'n va anar a Mèxic a veure Trotsky i, per tant, l'obra també està marcat pel trotskisme. I l'any 41 fuig del govern de Vichy, passarà un temps a Nova York, uns 5 anys, i allà tindrà una nova esposa i tornarà a París. I a París, doncs, al cap d'uns anys, mor a París, ha fet 4 manifestos surrealistes i l'enterren precisament al costat del seu amic Benjamin Peret, que us he citat abans. I m'agradaria també llegir-vos algun fragment d'aquest manifest, perquè veieu aquesta idea del subconscient, etc. Llegeixo. Si en l'inconscient es pensa per imatges i l'art s'expressa amb imatges, llavors l'art és el millor mitjà per mostrar els continguts de l'inconscient. L'art serà autèntic si la consciència no intervé. I d'aquí la importància de l'automatisme, que ja hem parlat d'escriptura automàtica, i dels somnis. I encara un altre fragment. La literatura lògica ha d'esborrar-se davant de la literatura del somni. I acabo, per accedir a la realitat absoluta, la del somni i l'inconscient, ho heu de fer a través de la pràctica de la poesia i de l'escriptura automàtica.
Doncs després de recordar aquests 100 anys d'aquest primer manifest surrealista a càrrec d'André Breton, donem la benvinguda al nostre convidat d'aquestes últimes espurnes literàries.
Exacte. Miquel Florido, molt benvingut.
Moltíssimes gràcies per convidar-me, les dues.
Gràcies per acompanyar-nos, Miquel.
Molt bon dia, Miquel. Us explico, us presento breument el Miquel. El Miquel és de Sant Quintí, és una persona inquieta que fa 50.000 coses, però, a més, és sommelier, és informàtic, és socorrista i és escriptor. I amb aquestes mil coses que fa, també és membre de la secció literària de l'Agrícol, la qual cosa ens honora. I ha guanyat diferents certàmens, tant de poesia com de narrativa, però avui us presentarem un llibre que es diu Et faré ballar la ment i dansar l'ànima, i us cito alguna publicació anterior, et recordaré l'any 2020, Riu el cranc de riu el 2022 i L'esperit del bosc el 2023, entre altres publicacions. I li pregunto al Miquel, escolta Miquel, com és aquest títol tan llarg, Et faré ballar la ment i dansar l'ànima?
Bé, gràcies per la presentació. El títol resulta llarg, igual que quan veus el llibre d'entrada pot resultar llarg, però també és una mica enganyós. Enganyós des de la realitat de que són dos llibres en un. Igual que el títol, Et faré ballar la ment i Et faré dansar l'ànima, eren dos llibres. El primer publicat a 2017, que vaig treure dues edicions, i el segon el 2019, dos llibres que intrínsecament són un de sol. Així que quan se'm va acabar l'estoc dels dos primers llibres, la reedició la vaig voler fer en un sol volum, ja pensant de cara a la publicació de la continuació, que serà, si res canvia, Et faré somiar despert, que més o menys tindrà la mateixa quantitat de pàgines que aquest, no? Que en té 470.
Deixeu-me fer un incís, perquè ara el Miquel deia quan se'n va acabar l'estoc, i és que, a més, és editor.
Sí, i no ho
he dit. Això l'Anna no ho ha dit.
És veritat, m'ho he deixat. Dispensa, Miquel, perquè sí que ho tenia en el guió, eh?
No, és que si has de dir totes les coses que faig, t'estàs una estona. Tampoc has dit que sóc dels gegants de Sant Quintí, però vull dir, vas sumant
coses. Això no li perdonarien, eh? Això s'ha de dir.
Això s'ha de dir. Molt bé, molt bé. Doncs queda apuntat que té una editorial que es diu Crisol i que és dels gegants de Sant Quintí. I continuem amb el llibre. Miquel, aquest llibre està ple d'il·lustracions i m'agradaria que ens parlessis una mica dels il·lustradors, perquè aquests, perquè no uns altres, com ha sigut? Perquè són molt maques, les il·lustracions.
Sí, d'entrada, com que el llibre són relats i reflexions i es poden llegir de forma independent, jo vaig pensar en fer una cosa mena. I el primer llibre, Et faré ballar la ment, ja d'entrada vaig pensar que seria bonic que hi hagués il·lustracions. Jo tinc molts amics il·lustradors i en aquell moment, com que era un projecte sortit de, bueno, de recopilar relats i textos que ja tenia, això el primer llibre, els hi vaig demanar uns quants, si volien col·laborar, si volien participar. I, clar, molts van dir que sí, i per això hi havia molta varietat. Ara, més endavant, de cara a aquesta reedició, molts s'han refet i ja he comptat només amb un il·lustrador, a excepció dels que és algunes il·lustracions s'han repetit, no?, que s'han mantingut perquè ja estaven perfectes d'acord amb el text. Bé, el que m'ha ajudat aquí en aquest llibre és el Ricardo Villas, amb el qual vaig fer L'esperit del bosc, que em va fer totes les il·lustracions, i d'aquí totes les noves són seves.
Ah, doncs molt bé, i felicitem el Ricardo perquè ha fet una molt bona feina.
Sí.
I ara també tinc una altra pregunta, que és que també m'ha agradat molt que tots els contes hi ha un petit dibuixet, una petita icona, i m'agradaria que ens expliquessis per què, això.
Bé, això ja sabeu que les grans ments pensen igual, i tant jo com la Sònia Torné, que és qui va fer la portada, i també va dibuixar amb mi Riu el cranc de riu, aquest conte infantil de 2022, doncs se'ns va acudir a la vegada que per diferenciar un tipus de història d'un altre, perquè hi ha molts gèneres, hi ha ciència-ficció, hi ha reflexió racional, hi ha reflexió sentimental, hi ha alguna poesia, fantasia, hi ha una mica de tot. Aleshores, per diferenciar-ho i perquè el lector tingui una mena de guia, una llegenda, diguéssim, vam decidir posar icones que diferenciessin cada un dels gèneres dels textos.
Doncs a part de ser molt bonic, puc dir com a lectora que ajuda molt bé a llegir el relat. I la següent pregunta que em volia fer, ja ho has insinuat una mica, però has parlat de la riquesa de temes i estic totalment d'acord amb tu en aquest sentit. Ciència-ficció, amor a la natura, reflexió al voltant de l'escriptura, erotisme, novel·la gòtica, distòpia... Aquesta gran riquesa temàtica Explica'ns una mica com ve tot això.
Bé, jo
què hi ha, quina intenció tens a darrere?
Que com a escriptor, un bon escriptor ha de saber escriure tot tipus de gènere i d'estil. I jo tampoc no em vull encasellar mai en un sol estil ni gènere, igual que et recordaré, que és una novel·la de misteri i ciència-ficció i que és bastant llarga i que en algun moment trauré les continuacions, no vull que se m'encasellin en un sol gènere. Aleshores, també s'ha de dir que jo havia participat en molts certàmens literaris, com has dit al principi, i, clar, les bases del certàmen sempre són diferents. Llavors m'ajustava una mica al que demanava cada certàmen i d'aquí aquesta una mica barreja de gèneres i estils, no? De fet, aquí en el llibre, al final de tot, he afegit un extra, que abans no hi eren els llibres originals, que és que diu en quin any va ser escrit cada relat i si va guanyar algun premi.
Molt bé, no? Molt bé, Miquel. I encara una altra pregunta. També és molt ric la teva tasca d'escriure des de diferents punts de vista narratiu. De vegades parles en primera persona, de vegades és omniscient, de vegades parles en veu femenina. Que m'ha fet molta gràcia, això. Això és espontani, és una reflexió. Què pretens amb aquest joc d'estils?
Doncs mira, ja que abans has parlat de la literatura surrealista catalana, doncs sí que moltes vegades he escrit des del somni, des del que acabo de somiar, algun cop m'he aixecat a les 4 amb una idea al cap, 4 per dir alguna cosa, i llavors ho he escrit tot en una llibreta, ho he llegit l'endemà i d'això no sé com se m'ha acudit, però és boníssim, no? Yeah. Llavors després ho passo a net. Sí que a vegades, si és un certamen, si és algun exercici, que jo molts cops em jugo, em poso exercicis a mi mateix, doncs sí que és treballat, preparat i estudiat el que escriuré. Però sempre m'agrada molt que hi hagi una espontaneïtat.
I surt espontàniament.
Sí.
Molt bé. Parlem una mica del lèxic, també. Penso que hi ha un treball molt ben fet de lèxic, perquè al tocar ciència-ficció hi ha un tou de paraules que són neologismes, fins i tot els noms que poses als personatges, però també hi ha moltes frases fetes, que són coses que es van perdent, que a l'escola ja ningú en fa de frases fetes, i si algú en fa alguna, els alumnes miren en cara de pòquer, no? Penses en el lèxic quan escrius?
Intento escriure en la meva llengua el màxim bé possible. I és clar que, a part d'això, pues, a mi m'agraden molt les frases fredes, els rodolins, les endivinalles, aquestes coses. I de tant en tant, pues, si puc, en col·loco alguna. Sí, i, òbviament, si queda coherent a dins dels personatges o l'estil de narració, no? Perquè no és el mateix Quim Parell, que és un relat fresc, àgil i d'humor.
I divertit.
Sí, que són dos personatges molt espontanis, com dèiem abans, no és el mateix que aquest d'evolucionar, que és un programador que l'han tancat per treballar per una empresa malvada. I llavors el lèxic sempre s'adequa a l'estil del gènere. Del relat.
Doncs molt bona feina en aquest sentit. I també una cosa que m'ha cridat l'atenció és com el control que tens sobre els espais inversemblants, penso, o amb altres cultures. Penso que hi ha molts contrastos. Per exemple, el Mar de Glaç, hi ha uns paisatges preciosos, estan molt ben descrits, però és igual, després vas amb altres narracions per espais més penedesencs. Com treballes el background de la novel·la, doncs?
Clar, el rerefons dels relats. Si jo no he estat a un lloc, normalment m'informo molt abans d'escriure-hi. Per exemple, hi ha un text... Bueno, Mar de Glaç mateix em serveix perfectament. El protagonista és francès, i vaig investigar sobre possibles pobles on pogués viure, i també vaig escollir que viatgi a la Polinèsia francesa perquè l'idioma és el mateix. Aleshores, vaig buscar quin tipus de moneda tenen, quin idioma parlen... Tot, vaig buscar fotografies, aleshores les descripcions em baso en el que he trobat, no? I, òbviament, el tema de la vinya i del Penedès, pues, ho tinc molt dins meu, igual que el bosc. Jo sempre dic que visc davant del bosc, allà a Sant Quintí, abans que deies el tema de la natura, pues, és algo que forma part de mi, no? I que sempre m'agrada plasmar en els meus textos d'alguna manera. L'estima per la natura, pels animals...
I et diria, com a escriptor jove, no? Perquè és dels escriptors joves que hem tingut al nostre programa, què voldries aportar a la literatura del segle XXI? Qui t'agradaria que fos el teu gra de sorra?
Hòstia, és una pregunta molt complicada. Però jo sempre he dit que no vull generar indiferència, o sigui, que els meus textos són perquè tu reflexionis més enllà de les meves paraules, que no et quedis amb el que jo t'explico, sinó que vagis més enllà. I a part d'això, si puc aportar una bona trilogia de misteri i ciència-ficció, que és acabar la saga d'Et recordaré, i tot el que vingui, doncs benvingut serà, ja siguin contes infantils o altres històries.
Ja que has dit això, algun projecte a part d'acabar la saga d'Et recordaré?
Sí, de fet, Et recordaré està esperant. Està una mica al calaix, perquè abans d'això trauré, si pot ser, esclar, Quin parell, que és aquest relat que parlàvem abans, però d'aquest relat em va sortir una continuació que està aquí en el mateix llibre, que es diu Quin trio, i després vaig escriure Quin quartet, i a partir d'aquí ja vaig fer una novel·la.
I per tant, ara potser podrem aviat
llegir... I el que m'agradaria és publicar això, i a part, Et faré somiar l'espert, que és la continuació d'aquest llibre que estem parlant, que ja serà una continuació amb uns personatges molt més enfocats, no tanta diversitat de relats, sí que n'hi haurà molts, però serà més centrat en una sola història que es va entrellaçant entre les altres històries, on tot és important.
Ja. Una mica com feia Balzac, eh? La comèdia humana, que un personatge era protagonista en aquesta novel·la, després un altre que era secundari el trobes de protagonista, vols anar entrellaçant així.
Sí, algo similar a això, a través d'un personatge que és el Croaz, el protagonista de Mar de Glaç, que viatjarà entre els somnis dels altres personatges i anirà reunint una mena d'equip de persones amb, diguéssim, capacitats extrasensorials.
Molt bé. Què diries als nostres oients? Per què han de llegir Et faré ballar la ment i dansar l'ànima?
Penso que pot ser una lectura amena, entretinguda, divertida, a voltes, i que no deixarà indiferent. Bé, aquest és el leitmotiv, no, del llibre.
Molt bé. Doncs no sé si tenim temps de llegir breument un conte o un fragment d'un conte. Què et sembla, Miquel, per fer una mica de...
Hi ha molta varietat per escollir, però escollirem un de bonic, un de la part d'Et faré dansar l'ànima, que és més sentimental, que sé que t'agrada, Anna, que es titula...
Oh, jo sí, jo soc molt sentimental.
Petó de festa major. Des d'aquell desembre que no et notava, no et sentia. Per mi, no eres. Agost, festa major i un impuls al cor. Embriagat, i no només per la teva presència, sento que has de reincorporar-te, que et puc tornar a obrir les portes del meu món. La teva veu, dolça i infantil, em fa viatjar en el temps, allunyada del mal, renascuda de les cendres, respirant felicitat. Una felicitat que m'envaeix, que ens fa somriure, en aquest retrobament que el destí ens havia reservat. Et noto altre cop, et sento, et beso. Aquest és Petó de festa major, d'Et faré dansar l'ànima.
Molt bé,
és
molt bonic.
Breu i...
Breu i intens, com és qualsevol nit de la festa major de Vilafranca.
Sí.
Doncs, Miquel, moltíssimes gràcies. Molts d'èxits amb els teus projectes, amb ganes de llegir-los. I
moltes gràcies.
Quasi que m'acomiado fins al setembre, no, Sílvia?
Sí, sí, agraïdes que el Miquel Flori doncs hagi acompanyat avui. Molts encerts i bona feina, com deia l'Anna. I, Anna, bon estiu, no? Bones vacances merescudes.
Exacte, a llegir i a llegir molt i molt.
Al setembre hi tornem. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu-siau.
No tengo ningún plan B. Solo sé que aquí ya no quiero quedarme.
La darrera paraula d'aquesta primera hora del Penedès en xarxa d'avui dimecres la posaran La Otra i Rozalén amb aquesta ranxera, Si me voy.
Ya me cansé de pedir, de aguantar y esperar a que nada cambie. Es el lugar que busqué, nunca llegará sin nadie. Lo hace. Y si me voy, no vuelvo hasta que este dolor se funda y me deje al fin respirar. Y si me escondo, sé que la escarcha vendrá conmigo, me hará de llorar. otoño tan largo entiendo de pronto que siempre fue así. Cómo me atreví a saltar, medio valiente, medio aterrada, justo así. Es como siempre entré en cada río y aprendí. Y aprendí a nadar. No lo hicimos tan mal. La belleza hizo algún nido en nuestras manos antes de irse otros caminos a volar. Cada una quiso ser el fuego y todas ganamos, dejándonos transformar. Se hizo grande cada tramo del jardín que cultivamos y ahora ya se empieza a secar bajo este sol de sueños de ser lluvia. Vendrá conmigo, me hará de hielo y no me dejará cantar. Y en este otoño tan largo entiendo de pronto que siempre fue así, como me atreví a saltar.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Justo así. Es como siempre entré en cada río y aprendí.